El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
En punt 9:15, Paco Aranda ha estat escollit primer secretari del PSC a la comarca. El Congrés Extraordinari de la Federació del Partit del Vallès Occidental Sud ha escollit el diputat sabadellenc com a nou primer secretari amb el 100% dels vots a favor. Prendrà el relleu a José Luis Jimeno, exalcalde de Badia, qui el desembre va ser nomenat secretari d'organització del PSC de Salvador Illa.
Ara han denunciat la creació de dues noves secretaries per a la Federació Comarcal. Seran la de suport als petits municipis i benestar animal. El nou primer secretari comarcal també ha expressat el seu compromís amb el feminisme, nomenant Mari Carmen Berenguer com a secretària d'Organització de la Federació, el càrrec que fins ara ostentava ell mateix. La presidenta continua sent Ana del Frago. En l'assemblea també hi han participat la presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, qui no ha amagat l'amistat que manté amb Aranda i a qui ha definit així.
Però sobretot, sempre com a company ple d'iniciatives, sempre amb ganes de treballar, sempre amb ganes d'ajudar, i fent tots els papers de l'auca, com jo li deia. El Paco Aranda era el que escrivia el discurs que algú havia de fer, repassava l'escaleta, organitzava la primera fila, posava cadires i portava l'aigua al que estava a la taula i s'havia quedat amb la gola seca. Però això és el Paco Aranda, un company que fa el que calgui.
També ha participat en l'acte el primer secretari del PSC, Salvador Illa, qui ha enviat un missatge directe al sabadellenc de cara a les pròximes municipals.
Jo penso que els ciutadans esperen de nosaltres que aquest any ho aprofitem sobretot per treballar, i sobretot en una federació on governem a tants municipis, a 6 municipis. No? Per tant, és temps, companyes i companys, naturalment, d'anar-nos preparant, d'anar actualitzant els nostres projectes a cada poble i ciutat, però sobretot és moment de governar. És moment de governar on tenim la responsabilitat de fer-ho i generar alternatives.
En l'àmbit local, el tinent d'alcaldessa de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme, Jesús Rodríguez, continuarà l'executiva comarcal com a secretari de Moviments Socials.
I precisament podem conversar aquesta hora amb Paco Aranda, flamant primer secretari de la Federació del PSC del Vallès Occidental Sud. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia, què tal, com esteu?
Senyor Aranda, com rep aquest càrrec?
Bueno, doncs per mi, bueno, un immens honor, evidentment, i és que gravament no canvia molt perquè continuaré fent gravament la mateixa feina. Vull dir, jo a la federació doncs estic molt còmode, som 12 municipis i, bueno, treballar per la comarca, treballar pels meus companys i companyes, per les alcaldies, per la gent que no les té ara mateix. I, bueno, doncs agafo un relleu del José Luis i, bueno, amb moltes ganes, amb molta il·lusió i, bueno, molta feina. Avui ja fem executiva, la primera executiva de la federació, vull dir que avui ja comencem a planificar el que queda fins a les municipals.
Que entenc que són el principal horitzó que tenen ara mateix damunt la taula, no? Aquestes municipals del maig vinent, no d'aquest 2022, sinó del 2023, que semblava que fossin aquest maig i no del maig del 23. Per tant, entenc que l'objectiu principal és caminar cap a aquestes municipals amb possibilitats de que el PSC revalidi alcaldies i en sumi d'altres?
Sí, bueno, nosaltres, evidentment, el principal objectiu sempre són els municipals. Jo desitjo que no hi hagi més eleccions d'aquí al maig de l'any que ve. I, bueno, és revalidar ser la primera força de la comarca. Ara tenim sis... bueno, nosaltres saps que a la comarca hi ha dues federacions del PSC. Nosaltres tenim el que és el Vallès Occidental Sud, que som 12 municipis, que és més o menys el contorn de Sabadell, que és una miqueta la ciutat principal d'aquesta federació. Tenim sis alcaldies de 12. Doncs, bueno, el repte seria a mantenir i ampliar, doncs, aquest lideratge, no?
De fet, posa en marxa dues noves secretaries, la de petits municipis. Entenc perquè treballar per aquests petits municipis és també important.
Bueno, és molt important. Jo vinc de ciutats grans, bueno, vaig néixer a Hospitalet i ara, doncs, visc a Sabadell i conec molt bé la realitat de grans ciutats. Però a mi, diguem-ne, com vaig dir al meu discurs, a mi m'atrapa molt, no?, els petits municipis on, bueno, doncs, fer socialisme a vegades no és tan fàcil o, bueno, tens més dificultats i això, aixecar aquesta bandera, doncs, per mi és molt important i a mi m'agrada molt treballar de prop amb la gent que està a principis petits i, bueno, això és el que em vaig comprometre i això és el que començaré a fer des d'avui mateix.
Secretaria de Benestar Animal, amb quina voluntat?
Bueno, doncs mira, saps que fa poquet al Congrés vam aprovar una llei de benestar animal, doncs, vam dir que els animals, doncs, no són coses, són éssers que senten, no? I volem, doncs, transmetre aquesta voluntat, no?, de societat també, doncs, més ecologista, més amable, també amb els animals, en aquest cas també domèstics, no? I, bueno, a l'executiva del partit a nivell nacional aquesta secretaria existeix i vaig coincidirà, doncs, que era una bona decisió, bueno, fer aquesta secretaria.
Uh-huh. Repassàvem ara al final d'aquest resum de l'acte de dissabte que Jesús Rodríguez també assumirà responsabilitats en aquesta executiva. Quina funció ha de tenir com a secretari de Moviments Socials? Què és el que ha de fer aquest sabadellenc?
Bueno, el Jesús, que és una persona, doncs, de molta confiança, és bon amic, doncs, fins ara està fent aquesta relació amb Moviments Socials, entitats, ciutat civil, i encara que té el mateix. De seguir, jo sé que ell té molta feina a l'Ajuntament i a vegades doncs has de compaginar, i ell també sap que ha de fer una feina com la que està fent ara a l'Ajuntament com a tinent d'alcalde, i a la Federació doncs li demanem doncs aquesta relació que té ell molt fluida amb moviments socials, entitats, ONGs, i poder tenir aquesta relació del partit, doncs la copsa la realitat de primera mà de la societat civil, que a vegades doncs, bueno, ens oblidem que estan allà i volem que interlocutem amb ells més diàriament.
Vostè seguirà sent diputat al Congrés, entenc? És una feina compatible sí, una amb l'altra?
Sí. Bueno, fins ara soc diputat i era secretari d'Orientació, que també tenia doncs, una feina important, i ara mateix doncs, no canvia jo la meva feina de ser diputat. Estic content, encantat, crec que faig un bon servei a la comarca doncs amb la meva tasca al Congrés, i això no canviarà. A mi és una feina que, bueno, estic també molt, molt content, i ara com a primer secretari tindré un equip, crec, molt, molt bo, un equip que em deixa el José Luis, l'anterior primer secretari, hem posat a la Mercè Berenguer, que era la secretària de Finances, doncs ara portarà l'organització, i jo hi confio molt amb el meu equip per treballar conjuntament, perquè això no és una feina individual, això és un treball col·lectiu, i un sol no fa res, i malament faríem si creiem que un sol pot fer totes les coses.
Parlava vostè ara, no?, que el camí és cap a aquestes municipals de 2023, sap que no marxarà d'aquí sense que li faci la pregunta. Sabadell, quan ha d'escollir qui serà l'alcaldable del PSC, quan ho faran?
Ui, jo crec que no hi ha pressa, i això ja tot que li tocarà a l'agrupació local de Sabadell, on jo sóc un militant més, i jo estaré a el que ens digui en aquest cas també el primer secretari, el Pol Giver, i jo crec que no tenim pressa. A Sabadell és evident que el govern funciona, que tenim un bon govern, i quan ells decideixin, la federació estarà al seu costat.
Amb Marta Farrés ha de ser l'alcaldable?
Home, jo crec que és evident. Jo si em preguntes personalment et diria que sí. Jo crec que no només jo, t'ho diria mitja ciutat.
Doncs seguirem pendents d'aquesta qüestió també, de com evoluciona aquest camí cap a les municipals. Senyora Anda, gràcies per haver-nos atès.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, que tingui un bon dilluns. Adéu.
Gràcies.
Adéu. El cafè de la ràdio. Amb Mireia Sanz.
Parlem ara de cultura popular al Cafè de la Ràdio, i parlem de que el fet que Sabadell vol sumar un nou element al bestiari festiu de la ciutat. L'any passat s'hi va incorporar el lleó del Sabadell, l'àliga i també la nova figura de la Bíblia dels Diables de la Creu Alta. Ara s'incorporarà una nova bèstia, la Mulassa de Sabadell, un projecte que està desenvolupant l'associació Enculturat, que també ha capatinejat el projecte del lleó. En parlem amb el David Hidalgo. Molt bon dia, David, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia.
Què tal, com esteu? Escolta, d'on surt la idea de dir, mira, ara tenim el lleó, ara que ja tenim el lleó tancadet i el tenim a la ciutat, ara ens engresquem amb una altra figura i volem posar una mulassa al carrer?
Bueno, tot ve, doncs, bueno, com al principi del lleó, l'àliga i la Bíblia, tot ve de formar el seguici festiu de Sabadell, i bueno, el seguici festiu encara és viu en la creació, i bueno, falten alguns elements per completar el seguici, i un d'aquests elements és la mulassa, que a més és una figura molt important, que serà per al seguici, perquè és la recuperació històrica, perquè hem descobert fa uns mesos, que abans d'iniciar el projecte de la mulassa, que Sabadell fa més de 400 anys ja tenia la mulassa. És a dir, hem tingut aquesta sort de trobar una documentació que així en parla, i serà una recuperació històrica del patrimoni festiu de la ciutat.
Uh-huh. Quina funció té la mulassa? Perquè ja m'ha après que el lleó és cerimonial, no? Té una funció institucional, per dir-ho d'alguna manera. La mulassa, quina funció ha de tenir?
La mulassa és un animal que li diuen foll, pel mateix temps té els seus punts de protocolari, és a dir, la mulassa tindrà el seu moment solemne en el seu ball, però la resta és un animal aixelebrat, que tira guitzes, que interactua amb el públic i inclús és una figura que també és de foc, més enllà de ser de protocol en els moments més solemnes de la ciutat.
També té foc?
Sí, és figura en viu, és de, tant de protocol com de foc. Uh-huh. Amb el seguici serà de protocol, amb les seves flors de la boca, una miqueta més solemne, no tant com l'àliga i el lló, és a dir, és un entremig, i després també és una figura de foc que pot participar en cercaviles de foc i actes de foc.
Per tant, molt més polivalent, per dir-ho d'alguna manera, no? Que el lleu i l'àliga sabem que han de sortir quan toca, no? Diguéssim, però potser la mulassa serà més polivalent.
Exacte, correcte.
Com ho tenim? Ja l'estem construint? Quan creieu que podrem tenir-la al carrer? En quin càlcul feu?
Doncs mira, s'està treballant en el tema de finançació de la figura, s'està treballant també ja amb el constructor de la figura, i si no passa res, que això sí que t'ho puc començar a avançar, serà cap a abans de les vacances ja la podrem tenir aquí a Sabadell presentada, estrenada i batejada. Encara no et puc dir les dates, però abans de les vacances d'estiu la podrem tenir per aquí.
Per tant, entenc que compteu que ja pugui participar del seguici festiu de la pròxima Festa Major.
Sí, perfecte, sí.
Això ho doneu per fet?
Sí, això ho donem i ho certifiquem sempre i quan el Covid no ens faci la guitza com ens va fer amb el lleó fins a quatre vegades. És a dir que, en principi sí, és a dir, en el seguici de la salut, perquè el seguici festiu també sortirà per la salut, encara no hi serà, però sí que per la Festa Major, i també us puc avançar que un altre element, més enllà de la mulassa, també sortirà nou al seguici de la Festa Major.
A veure.
Això ha sigut una exclusiva, però no et diré encara...
Home, no m'ho pots deixar així, David, a veure, un moment. És a dir, al final no donarem l'abast a prendre'ns els noms de les bèsties, eh? És a dir, a part de la mulassa, tindrem una altra bèstia també per Festa Major?
Sí, correcte.
També des de l'Associació Enculturat?
No. Hi ha una altra entitat que també està treballant amb el seu projecte. El que passa que ho porten una miqueta més en secret, però bueno, en molt pocs dies descobriran en què estan treballant. A més a més, estan ja bueno, també en marxes forçades perquè també arribi abans de l'estiu i també que per la Festa Major ja pugui participar completament amb el seguici. És a dir que,
serà una bèstia solemne, també, o no?
És que no et puc dir tantes pistes. Serà solemne, sí, però també tindrà el seu caràcter bueno, una miqueta més polivalent. No com la mulassa, és a dir, no serà de foc, però sí que més polivalent.
Mare meva, és que a mi això no m'ho pots fer, David, eh? A mi això ara no m'ho pots fer, eh?
Bueno, això és perquè estigueu atents.
Això segur, ja t'ho has guanyat. Escolta, ja sabem que, per tant, la mulassa la veurem per Festa Major. Com serà aquesta mulassa? Heu intentat buscar fotos d'aquesta de fa 400 anys perquè s'hi assembli una mica?
No, és a dir, fotos no existien, és a dir, la fotografia encara no existia, i aquí...
dibuixos o alguna cosa.
I aquí s'ha de dir, hem trobat molt poqueta cosa d'informació, degut a que tant els arxius de la ciutat com de les parròquies de la ciutat es van cremar fins a dues vegades, tant per les dues guerres importants que vam patir a la ciutat, i llavors aquí tenim molt poca informació. Són petits apunts que han estat transcrits pel senyor Mateu, que està en un llibre que es diu Ordenacions de la Vila i Universitat de Sabadell al segle XVII, on parla de que el gremi de parelles era el qui portava la mulassa en aquella època, perquè en aquella època les figures festives eren portades no per colles, com actualment entenem, sinó pels gremis d'oficis, i parla de que en diferents moments aquesta mulassa surt en diferents festivitats i la relaciona molt amb la mulassa de Barcelona i amb el propi gremi de parelles de Barcelona, on tenen com una mena de competició entre els dos gremis a veure qui ho fa millor amb la seva mulassa. És a dir, però imatges com a tal... impossible, és a dir, hem rebuscat, hem fet un estudi a fons i, per desgràcia, no hem pogut trobar ni fulls de rengles, ni
cap mena de planell o de dibuix de com era, no? I com serà la nostra mulassa?
La nostra mulassa seguirà l'estil realista de figura, que és una miqueta l'estil també que portem dins del seguici, com el lleó i l'àliga, que són figures molt, molt realistes de l'animal que representen. I porten una mateixa línia amb la resta de figures que vam estrenar l'any passat, com l'Ali, el Lleó i la Víbria, unes mides molt semblants, és a dir, perquè el conjunt del Seguici sigui una cosa molt, molt espectacular i molt... i que a la vista sigui una cosa que diguis, hòstia, això està pensat des de zero.
Tenim ja la música, oi?
Tenim la música. Va arribar fa un parell de setmanes el mestre Xavier Moixell, que és el mateix autor que va fer el Ball del Lleó i el Ball dels Gans de la ciutat de Barcelona.
Per tant, tindrà ball, entenc.
Sí, sí, té el seu ball protocolari, igual que totes les figures que participen en el Seguici, i que faran aquells moments solemnes que requereixi una miqueta més de solemnitat per part de la figura com per ser el Seguici o alguna festa important a la que hi participi.
Tindrà colla a part, no? Entenc, del Lleó, o aniran juntes?
A què et refereixes?
Tindrà una Seguici a part del Lleó? Hi haurà una gent que la portarà com porta el Lleó, també? O aniran juntes?
A veure, l'entitat és la mateixa, però com les figures, cadascuna té la seva idiosincràsia, diguéssim que són com dos blocs de persones que les portaran, les dues figures. És a dir, cadascuna té el seu vestuari propi, cadascuna té la seva manera d'actuar pròpia, cadascuna té el seu grup de música pròpia, però l'entitat som la mateixa, som la mateixa gent. És a dir, que el mateix un lleoner es pot fer molt en un moment, que es pot canviar de roba, però cadascuna diferent. És a dir, no es pot ballar la mulassa amb el vestuari del lleó o al revés. És a dir, cadascuna, cada peça ha de tenir la seva personalitat pròpia, el vestuari i tot, inclús la música, el tipus de música i tot.
David Hidalgo, gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Mireia. Merci.
Adéu.
Adéu, bon dia.
Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVox i a l'Apple Podcast.
Salvador Cristau ha estat nomenat de forma oficial com a bisbe del Vallès aquest cap de setmana a la catedral de Terrassa. D'aquesta manera, Cristau inicia el seu ministeri pastoral i ha professat la fe i ha jurat el càrrec davant del Col·legi de Consultors. Fins ara, Cristau havia treballat colze a colze amb l'anterior bisbe del Vallès, Josep Àngel Said Meneses, sent vicari general de la diòcesi. Salvador Cristau, bisbe del Vallès, molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia a tots.
Senyor bisbe, parlàvem amb vostè quan feia molt poc que havia accedit al bisbat, no? De fet, al bisbat no, que fa molts anys que hi treballa, sinó a la figura de bisbe, i ens deia, parlar d'objectius i de plans de futur, doni'm una mica més de marge, no? Jo crec que avui ja en podem parlar una mica més, i això és el primer que li volia preguntar, no? Quins són els objectius amb els que encara aquest mandat al capdavant del bisbat?
Bé, els objectius, a veure, en principi, partim de la necessitat, jo crec, d'una continuïtat. D'alguna manera no es pot partir de zero, perquè és que no partim de zero. La diòcesi ja existeix des de l'any 2004 i, per tant, ja tenim projectes començats, tenim un pla pastoral que dura 5 anys i es va renovant, i això, per tant, ha de continuar, no es pot fer un tall per començar absolutament de zero. Per tant, el primer que vull dir és això. A partir d'aquesta continuïtat, després, com a objectius, l'Església, no només la diòcesi de Terrassa, sinó també l'Església té un objectiu que és l'evangelització. I personalment sí que penso que d'alguna manera ha de ser un objectiu bastant important o prioritari donada la situació que vivim en el món. Vivim en un món complex i de moltes tensions. Vivim en un món secularitzat, diem nosaltres, que vol dir que que d'alguna manera la presència de Déu en el món doncs s'ha anat esvaint. I d'altra banda, en segons quins llocs s'ha anat apartant aquesta presència de Déu en el món. I qui diu en el món, em refereixo a la cultura, en l'ambient social, en l'ensenyament, l'educació, en la ciència, en la tècnica, en tots els àmbits, la presència de Déu doncs, ha anat minvant. Jo penso que, al revés, la presència de Déu és molt important perquè, precisament en la situació que vivim i les crisis, les necessitats que tenim en el món, doncs aquesta presència de Déu pot ser una llum que dongui pau, que dongui serenor, que a la vegada animi també a molts aspectes a molta gent que viu un cert desànim.
I com s'ha d'aconseguir?
No es veu massa el futur, no es veu clar, no? La gent, vivim tots, tot, dic la gent i m'incloc jo mateix, necessitem una llum i una força interior que l'Evangeli ens pot donar. Digui.
No, li preguntava que com s'aconsegueix, no? Perquè aquest concepte d'evangelització és un concepte que potser per molts de nosaltres queda com una mica allunyat, no? Com s'aconsegueix?
Sí,
és a dir, com es fa aquesta evangelització?
Sí, no hi ha fórmules. No hi ha fórmules màgiques, per suposat. Tampoc hi ha fórmules científiques. A veure, evangelitzar vol dir portar l'Evangeli a la gent, a les persones. Quan diem el món és un concepte també abstracte, en certa manera. Perquè el món són les persones. I el que, del que es tracta és de buscar camins, i aquí doncs entrarà la creativitat aquesta tasca, aquest esforç d'anar pensant i anar provant mitjans, no?, i elements per portar l'Evangeli, que vol dir el missatge de Jesús, l'Evangeli, el missatge de Jesucrist, portar-lo a les persones que ens envolten, començant potser pels més propers. Després, això arribarà o no arribarà. Serà efectiu amb més o menys importància o intensitat, però sí que penso que s'ha d'intentar aquest portar l'Evangeli a les persones que ens envolten, les persones i també els llocs, especialment doncs clar, per exemple els joves actualment. És veritat que hi ha parròquies amb grups de joves molt vius, però també és veritat que hi ha moltes altres parròquies en les quals s'ha anat envellint la ciutadania que hi participa, els fidels, que diem nosaltres. I aquí és un repte, no?, de fer arribar aquest missatge de Jesús de molt, molt especialment als joves, no?, d'animar-los i de transmetre, però aquí clar, no són paraules només quan diem transmetre o portar, és la vivència que ha d'arribar en els joves per entusiasmar-los, per animar-los, perquè no tot s'acaba doncs amb el materialisme i el consumisme, amb els diners, amb el poder, no sé, hi ha molts altres valors que podem presentar i que jo crec que hem de presentar, i poso l'exemple dels joves, però també en podríem parlar d'altres llocs o altres àmbits de la societat, que en la meva manera de pensar, de veure, necessiten aquesta presència d'aquests valors i d'aquests principis de l'Evangeli de Jesús.
M'agafo als joves perquè, de fet, és una de les qüestions que li volia preguntar, no? D'aquest acostar-se a la gent jove. Per acostar-se a la gent jove fa falta modernitzar també el missatge i la manera com es fa arribar el missatge?
El missatge no es pot modernitzar perquè el missatge és essencialment modern. O sigui, el missatge no passa de moda. En molts llocs està per estrenar el missatge de Jesús. L'Evangeli és novedor, és novetat. Jesús va trencar els esquemes de la societat del seu moment. I aquest Evangeli no és que hagi de trencar res, però sí que pot il·luminar. Ara, en canvi, sí que l'aspecte del llenguatge, de la manera de presentar-ho, dels mitjans per arribar, per poder fer arribar aquest missatge a la gent, als germans, en concret als joves, però també a altres, això doncs sí que hem de buscar camins de nous, potser, altres potser no són nous, i alguns sí que seran nous, de fer-los arribar. Vull dir, per tant, en resum, en quant al missatge, jo crec que el missatge de l'Evangeli és novetat absoluta, perquè la paraula Evangeli vol dir bona notícia, i és una paraula grega que vol dir bona notícia, i aquesta bona notícia sempre és nova. En canvi, la manera de comunicar-lo sí que hem de revisar, hem de repensar i hem de buscar, potser, segurament, vaja, maneres noves de fer-ho.
El que potser no m'he expressat bé quan he parlat de modernitzar, eh? Segurament el que m'hauria hagut de referir era més a un llenguatge potser o a un concepte potser més acostat als temps que viuen els joves, en el sentit d'aquesta qüestió que moltes vegades s'associa a l'Església, segurament erròniament, i per això el tinc avui aquí per parlar-ho i per comentar-ho, no? Però sí, que l'Església no és progressista, no? Que no pensa com pensen els joves, per exemple, en el cas del sexe, matrimoni, etc, diferents conceptes, no? En què tot plegat ha anat evolucionant i sembla, per alguns, que l'Església s'hi ha pogut quedar una mica enrere.
A veure, és una mica relatiu tot això, perquè el concepte progressista ara actualment s'identifica això amb uns aspectes concrets. Però jo torno a dir que el missatge, nosaltres som dipositaris d'un missatge que no és nostre, que l'hem rebut i que intentem viure'l, no sempre ho aconseguim, ni viure'l, eh? I intentem també transmetre'l. Però el que s'ha de fer, el que jo crec, vaja, diria, és estar potser més a prop de la gent, més a prop dels joves, per explicar-ho bé, per donar-los el sentit, o explicar bé el sentit del que volem dir i del que estem dient. Nosaltres, aquests aspectes que tu has esmentat, jo ja ho entenc, però no els podem canviar. Alguns dels aspectes aquests són els que són. La societat ha canviat en 2.000 anys i l'Església sempre ha anat predicant i ha anat anunciant el mateix Evangeli. No vol dir que sigui... clar, algú pensarà que és passant de moda. Potser sí, que ho pensin. Nosaltres pensem que no, que és novetat i que precisament perquè no el coneixen bé és perquè no l'entenen. O perquè, vull dir, el fet de no conèixer bé el missatge, potser perquè no s'ha explicat bé, i aquí és on ho hem d'esmenar, ha fet que es consideri que el missatge està desfasat, que no és actual, que no correspon a les circumstàncies del moment present. Però jo crec al revés, que en les circumstàncies del moment present el missatge de Jesús és capaç de donar llum i sentit a moltes coses i problemes de la nostra societat, a moltes injustícies, a moltes situacions que no se'ls hi veu sortida, bueno, no dic que es pugui solucionar, dic que es pot il·luminar, que pot donar sentit, un sentit més profund de la vida.
Uh-huh. Quan parlàvem amb vostè fa unes setmanes, parlàvem de la lluita contra la pobresa, no? Com un dels palls de paller que també s'havia establert, no? Com un dels aspectes en els que volia treballar. De quina manera ho vol fer i com ho pot fer?
A veure, la lluita contra la pobresa, nosaltres, jo i l'Església o els cristians, el que hem de fer és el que cada un tingui a la seva mà poder fer. Clar, a veure, si fos molt fàcil eliminar la pobresa, ja s'hauria fet. No és un tema que jo pugui dir, pues, mira, fent això i això, solucionarem el problema. El problema és endèmic, ve de segles, vaja, des del principi de la humanitat, perquè el problema de la pobresa és un problema de l'existència de la injustícia, o sigui, de la falta de justícia entre les relacions humanes. I d'això vol dir que sempre hi ha hagut persones que han aprofitat situacions de poder, de domini, bé, per aprofitar-se dels altres. I, per tant, sempre hi ha hagut pobres. Com podem fer-ho? Doncs bé, l'Evangeli intenta canviar la mentalitat i el cor de les persones perquè es posin a treballar a favor de la justícia i de la igualtat entre les persones. I per tant, la promoció humana, es fan coses, Miri, a Càritas hi ha un aspecte en el qual, vull dir, un treball que suposa, doncs, molt esforç per molta gent per equilibrar aquestes injustícies, ajudant els pobres i els necessitats. I no només amb el repartiment d'aliments, que es fa pràcticament a totes les parròquies, sinó que a Càritas hi ha projectes d'ajuda laboral, de formació professional, a Càritas, i ara estic pensant en escoles de l'Església, no?, que fan formació professional. La formació professional la va inventar un mossèn que és Sant Joan Bosco al segle XIX. Va ser una novetat absoluta en la història. I per ajudar uns joves que no tenien possibilitat de sortir de la seva situació de marginació, formant-los professionalment amb tallers que els ensenyaven, doncs, un ofici. Això en aquell moment, al segle XIX. Però això l'Església ho continua fent d'altres maneres. Són petits, com diria jo, són petits passos. No tenim la solució global, perquè la solució global seria el canvi del cor de les persones. I aquí és on treballa l'Església especialment. I això és el que significa, sobretot, l'evangelització. Que les persones obrin el seu cor als altres, als germans, que no visquem pensant només en nosaltres mateixos, en els nostres interessos, en el nostre profit, en el nostre benestar. És la tendència humana, som així, els humans tots, però aquí és el que se'ns proposa, és aquest canvi del cor per obrir-lo a les necessitats dels qui ens envolten. I cada un podrà fer-ho, o ho hauria de fer, dins les seves possibilitats. No tothom té les mateixes possibilitats, perquè quan parlem de l'Església, jo no penso, no hem de pensar només en la jerarquia. La jerarquia és un servei que ens toca fer. A mi ara se m'encomana un servei, una missió. No és un poder el que se'm dona, sinó que se'm dona un encàrrec, una missió a dur a terme. I la missió no la puc fer jo sol, l'hem de fer entre tots, amb la col·laboració de tots, de famílies, de joves, d'empresaris, de tota mena. Entre tots, doncs, hem d'intentar compensar o ajudar aquesta societat perquè sigui il·luminada i hi hagi doncs, més justícia.
Clar, li preguntava perquè de la mà de l'Església, en concret doncs, al Bisbat, per exemple, tenim Càritas Diocesana, no?, fent una feina molt important, també posant damunt la taula xifres crues com les que repassàvem la setmana passada al programa, no?, amb aquest 30% de catalans que viuen en situació d'exclusió. També s'ha de donar alguna mena de suport extra, aquest tercer sector també representat, no?, a través de l'Església amb aquest, amb l'exemple que repassàvem ara de Càritas Diocesana, no?
Efectivament, i això s'intenta fer. Evidentment que els mitjans que tenim són els que són, i Càritas i l'Església té una doble missió, que és, d'una banda, intentar ajudar en el que puguem, en projectes de reinserció laboral, per exemple, de formació de persones que estan sense feina, i això ho fa Càritas també, d'alfabetització i de... Per què? Perquè una persona que no sap llegir ni escriure no té possibilitats, o una persona que no té estudis té menys possibilitats. Això és un aspecte. Després hi ha un altre, que és la denúncia profètica, que també fa Càritas. Miri, precisament, dimecres es presentava l'informe FOESA, que és una enquesta que es fa a nivell de tot l'estat espanyol, en el qual s'ha fet un estudi sociològic molt científic, reconegut per totes les institucions del país, i bé, això és una denúncia. Clar, l'Església no... Jo no puc canviar això, aquesta situació, l'atur, l'exclusió, la marginació, són temes que ens afecten a tots i és entre tots que els hem d'afrontar.
A banda de tot això, una altra de les qüestions de les que s'està parlant molt darrerament és del patrimoni, no? De l'Església. Sí, recordo que li preguntava a vostè quan parlàvem fa un temps i em deia que hi ha molt patrimoni, que hi ha molta feina de conservació, però que la prioritat eren les persones. Segueix veient-ho igual?
Correcte, sí. Efectivament, això sempre serà així. La prioritat són les persones. Ara, després, hi ha una responsabilitat en la conservació del patrimoni que suposa doncs, una despesa molt gran. I fem el que podem, perquè és que es fa el que es pot, s'arriba on s'arriba. I el patrimoni vol dir doncs, que les esglésies s'han de canviar de vegades les teulades, com en una casa particular sempre hi ha desperfectes, doncs en uns edificis que moltes vegades tenen segles d'història i no diguem si són artístics importants, doncs clar, això suposa un esforç molt gran i s'intenta fer el que es pot fer. Tenint en compte, repeteixo, que sempre la prioritat seran les persones.
En aquest sentit, hi ha alguna tasca patrimonial d'aquestes de reformes que tingui prevista fer en algunes de les esglésies que tenim a la ciutat de Sabadell?
No, és que són contínues les reformes que s'estan fent. Sempre, clar, són petites. A la ciutat de Sabadell s'hauria de construir una església nova al barri de Can Llong. I per tant, però això és un projecte, no sabem quan es podrà dur a terme, perquè els mitjans són limitats, són els que són. Això seria una església nova, però després mantenir doncs, les grans, sobretot Sant Feliu, Sant Fèlix i altres esglésies grans necessiten un constant manteniment, un constant manteniment. I això, doncs bé, es va fent com es pot, també.
Parlàvem amb la gent de la Puríssima, també ens deien que tenen ganes de fer algunes reformes coincidint també amb aquest aniversari de l'Església de la Puríssima, oi?
Sí, efectivament, sí. Bé, i bé, a la Puríssima, doncs sí, s'han d'anar fent reformes. Es va fer fa anys la reforma d'una sala parroquial, que és la sala que serveix per reunions més grans, I s'ha de continuar fent altres reformes, perquè és que ho dic, vull dir, és que és continu, és com anar tapant forats, sí, d'aquí i d'allà, efectivament, és així.
En el cas d'aquesta església nova que em deia que s'hauria de construir a Sabadell, d'això n'han parlat d'alguna manera amb l'Ajuntament? Saben on hauria d'anar? Tenen
això,
alguns
sí,
terrenys?
Es va parlar fa anys amb l'Ajuntament, però torno a dir que és un projecte que de moment no està sobre la taula per dir comencem ja. És un projecte, una idea que algun dia s'haurà de fer, sí. I s'ha parlat amb l'Ajuntament, certament, fa anys es va parlar. Parlo de fa, doncs, del principi de la diòcesi, potser, de fa, per tant, 10 o 15 anys.
Uh-huh. I des de llavors no hi ha hagut passos endavant en aquesta qüestió?
No,
més enllà de la voluntat,
no? Hi ha hagut,
no?
Passos endavant. Efectivament, sí, sí.
Parlant de patrimoni, li he de preguntar per les immatriculacions. Se n'ha fet molt debat, se n'ha parlat moltíssim. Parlàvem amb Fidel, sí, Catalán aquí a Ràdio Sabadell, ens explicava, sí, la situació, sí, concreta de la diòcesi. Però sí que li volia preguntar per... a nivell de plantejament global, no? Perquè n'hem anat parlant a les tertúlies i sí que he detectat una mica la sensació que, més enllà de fixar-nos en el nom, en qui té el nom d'aquest o qui té la propietat, fixar-nos en quan es va adquirir aquesta propietat i en quines condicions, no? En aquest sentit, l'Església hauria de fer, sí, una mica d'autocrítica també d'alguns moments històrics i d'alguns passos fets en alguns moments històrics que expliquin per què té tot aquest volum de patrimoni?
No, a veure, l'Església l'autocrítica la fa constantment, perquè l'estem fent ara mateix també d'això. Però el patrimoni és històric, històricament, doncs des de segles, des de l'edat mitja i abans d'alguns temples abans també. Però què vol dir? Les immatriculacions vol dir que però és que, clar, no podem jutjar la història amb els conceptes que tenim en el segle XXI. Vull dir, no podem jutjar com pensaven en el segle XIII. Es construïen les esglésies segons les necessitats. I igual que ara, també, això sí. Però aquestes esglésies, per tant, eren propietat. Temples eren propietat de l'església. No existien registres de la propietat, ni registres civils. L'Església va mantenir el registre de baptismes des de segles, des del segle X, potser, que hi ha registres de baptismes, però no existia un registre civil. Quan es crea el registre de la propietat, s'inscriuen, es van inscrivint tots les propietats, les diferents propietats, i la mateixa llei, que és del segle XIX, no li sigui ara l'any exacte, doncs excluïa d'aquesta inscripció en el registre de la propietat els ajuntaments i les esglésies, perquè s'entenia, evidentment, que un edifici que era del segle XIV doncs no necessitava ser inscrit en la propietat. I així hem estat fins al segle XX, que s'ha demanat que s'inscriguin totes les propietats. I llavors aquí ha vingut algunes dificultats que hi ha hagut en alguns casos, perquè no ha estat clar, doncs no hi ha de temples, sinó de terrenys, per exemple, molts d'ells, moltes vegades terrenys al voltant de l'església, que per tant eren utilitzats fins i tot antigament com a cementiris, i que eren considerats també de l'església. En alguns casos s'ha vist que aquells terrenys s'havien convertit en ús públic i, per tant, ja no es podien considerar de l'església. Doncs molt bé, vull dir, no hi ha hagut cap problema. Nosaltres acceptem el que s'acordi o el que es digui des dels registres de la propietat. El que no ens sembla bé, i això s'ha d'entendre, és que es digui que l'Església ha robat terrenys o propietats. En els casos en els que està dubtosa la propietat, perquè hi ha hagut un propietari particular que diu que aquella ermita era seva, doncs, bueno, s'ha d'estudiar i que els jutjats determinin, i no hi ha cap problema. El que el jutjat determina doncs és el que va a missa en aquest sentit, podríem dir. És el que s'accepta.
Deixi'm que li faci una última pregunta, que estem una mica fora de temps, però li volia preguntar perquè el Congrés ha fet passos darrerament per investigar els abusos sexuals a l'Església. Sí. És aquest el camí que s'ha de seguir en aquesta qüestió?
Jo crec que, a veure, a mi em sembla bé que s'investiguin els abusos de tot tipus. A mi el que em sembla és que s'hauria de fer una investigació de tots els abusos, perquè no és només l'Església. I estadísticament se sap, consta, el tant per cent d'abusos que hi ha hagut en l'Església, que es considera un 0,2%. Clar, això vol dir que l'altre 99% doncs no s'ha d'investigar. Home, a mi em sembla que és una mica sectari només mirar l'Església i no investigar les altres possibles situacions de casos d'abusos. D'altra banda, l'Església també fa la seva investigació. I a la nostra diòcesi i a totes les d'Espanya, perquè això cada país ho ha organitzat d'una manera diferent, s'ha creat una comissió per atendre les víctimes i per investigar els possibles denúncies que hi hagin, denúncies o notícies que hi hagin d'abusos. Nosaltres tenim aquesta comissió, com la té Barcelona i la tenen tots els bisbats d'Espanya. I si l'Estat ho vol investigar, doncs molt bé, quan tinguin clar un cas, algun cas, doncs agrairem que ens ho diguin per fer també nosaltres la nostra investigació. I acabo, si voleu, d'altra banda, la llei ja estableix que quan hi ha un cas, una investigació, una denúncia a l'Església, nosaltres tenim l'obligació, i així ho fem, de comunicar-ho automàticament a la Fiscalia. Uh-huh. O sigui, tots els casos que puguin haver-hi a Espanya de denúncies d'abusos, doncs el bisbe té l'obligació, perquè la llei ho estableix així, de comunicar-ho a la Fiscalia i que prengui les seves mesures, com llavors l'Església, el Tribunal Eclesiàstic, també fa la seva investigació i pren les seves mesures.
Senyor Cristau, pràcticament un dia ens podríem entretenir a parlar d'aquesta qüestió, perquè ara em sortirien moltes preguntes a fer-li, però l'entrevista se'ns allargaria molt. Moltíssimes gràcies al bisbe del Vallès, Flamant, acabat d'anomenar aquest cap de setmana per ser avui al Cafè de la Ràdio. Que vagi molt bé, que tingui molt bon dia, estem en contacte.
Molt bé, molt bon dia, gràcies a tots.